Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
I som on érem, que si la mascareta sí, si la mascareta no, o mascareta depèn d'on i com, que si la vacunació serveix però ja ho fa poca gent, que si l'autobaixa de 3 dies per malaltia i tot allò que semblava que ja hauríem d'haver après d'una pandèmia ens porta al punt d'inici i a les mateixes discussions, tertúlies i debats a casa i als mitjans. I efectivament som on érem, malgrat conèixer una mica més el bitxo i saber que s'ajuntarà cada hivern amb altres virus respiratoris i no podrem parlar de col·lapse, però alguns dirà que la sanitat es tensiona, que es vindria ser un eufemisme, i un pensa, escolti'm, que només faltaria que el nombre de gent que vol visita no creixés en època de fred i virus, que al final les institucions són les que s'han de posar al servei, perquè si no al capdavall es traspassa constantment la decisió i, per tant, la responsabilitat, que en parla d'assumir, al ciutadà, però no tota, ni de bon tros. Mentrestant, els tècnics sanitaris s'afegeixen a la vaga d'infermeres del país per reclamar millores i potser que ens entestéssim a cuidar de la nostra sanitat i, per tant, dels professionals que la conformen, no fos cas que algun dia, potser algun dia, en depenguéssim. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dimarts 9 de gener del 2024. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de 3 quarts de 10, farem un petit homenatge a l'atleta Carme Valero, a la nostra particular ruta de la seda amb el professor d'Història de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Xavier Pujades. Tot plegat en un dia en el que també encetarem la nostra tertúlia de gent gran per tal d'analitzar l'actualitat. Serà precisament enmig d'aquesta tertúlia quan saludarem a la secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, amb qui abordarem la decisió de tornar a portar mascaretes als centres sanitaris. I a partir de les 11, i com és habitual en aquest programa, aprendrem nous conceptes filosòfics amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. Serà quan passin uns minuts de 11:45 del matí quan descobrirem una nova obra de teatre, Un segundo bajo la arena, que està al Teatre Maldà fins al proper 21 de gener. En parlarem de tot plegat amb dos dels seus grans protagonistes, Pol Toro i Gaspar Cors. I a partir de les 12 farem la nostra parada solidària per conèixer la iniciativa de l'editorial de llibres Tigre de Paper, on aposten per tenir lectures per la transformació social, i també obrirem la nostra consulta de salut diària amb el doctor Jacinto Valverde. A partir de la 1 del migdia encararem l'última hora de programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés, també descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el bon avesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
El Ministeri de Sanitat imposarà a partir de demà l'ús obligatori de mascaretes als centres sanitaris de tot Espanya, tot i el desacord d'algunes comunitats autònomes.
Sí, l'objectiu és igualar la protecció contra els virus respiratoris de tots els ciutadans i emparar també jurídicament les comunitats que ja l'han implantat. És el cas, per exemple, de Catalunya, la Comunitat Valenciana o Múrcia.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos menors d'edat d'aquest dilluns a Barcelona com un possible cas de violència vicària. El pare s'hauria suïcidat posteriorment. Segons les primeres investigacions, l'home hauria obert un braser i segellat tot el pis perquè no es pogués renovar l'aire de l'interior.
De fet, segons ha avançat La Vanguardia, va ser la mare dels nens que va alertar la policia per la falta de notícies del seu exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal.
I atenció, perquè demà s'ha de votar al Congrés el decret de mesures anticrisi i al govern espanyol se li complica obtenir els suports necessaris per aprovar-los.
El PSOE descarta retirar els tres decrets llei malgrat no tenir els suports tancats abans d'aquesta votació. Ni el Partit Popular ni Junts tenen intenció de donar-li suport, de manera que el PSOE no troba suport ni del principal partit de l'oposició ni tampoc dels de Carles Puigdemont.
I el papa Francesc ha demanat acabar amb la gestació subrogada, els coneguts com a ventres de lloguer, a tot el món.
Francesc ho ha qualificat de deplorable i ha fet una crida perquè la comunitat internacional es comprometi a prohibir universalment aquesta pràctica.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
L'Unionistes de Salamanca elimina el Villarreal i s'enfrontarà als Barça als vuitens de la Copa del Rei.
Aquest club popular, fundat el 2013 pels aficionats de l'extinta UD Salamanca, ha fet fora el Villarreal i s'ha quedat amb el premi gros del sorteig de la Copa. El Barça, per la seva banda, el Girona rebrà Montilivi, el Rayo Vallecano, i hi haurà derbi entre Madrid i Atlético de Madrid.
I el Rally Dakar, Joan Barret. Fredes queda a les portes de guanyar la seva primera etapa del 2024.
Malgrat arribar a primer, les bonificacions per Quintanilla per obrir via l'han fet caure a la segona posició. En cotxes, Carlos Sainz perd el liderat i continuem molt pendents de l'estat de salut de Carles Falcón, que es troba en coma induït per la caiguda de diumenge passat.
La cara ve de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De la surrealista situació que estan vivint els veïns de Bòvera, un municipi de la comarca de les Garrigues. Atenció, perquè a causa de la manca de recursos econòmics, l'actual alcalde del municipi ha d'anar casa per casa dia sí dia també a recollir les mostres de les analítiques dels seus veïns per portar-les fins als CAP.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Això sí que és ser un alcalde de servei, em diuen. Parlant de serveis, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred. Ara mateix tenim entre 1 i 7 graus a la ciutat de Barcelona. La distribució de temperatures aquí és força irregular. Hi ha 4 graus a Tarragona, 1 grau negatiu a Lleida, però 6 graus sota zero a la ciutat de Girona. Per tant, un matí per abrigar-se i molt, amb unes temperatures màximes que avui se situaran aproximadament entre els 5 i els 10 graus. Per tant, doncs, un ambient de rigorós hivern. Tindrem avui més núvols, especialment a la costa. A primeres hores d'aquest matí ha plogut una mica cap a les Terres de l'Ebre i al llarg del dia d'avui hi haurà precipitacions de caràcter feble a les comarques del litoral de Tarragona, de Barcelona i del sud de Girona. D'aquí no passarà còstic o molt per litoral, però precipitacions molt poc importants. La cota de neu al voltant dels 900 o 1.000 metres d'alçada. Per tant, neu a cotes molt, molt baixes tampoc n'esperem. La situació canvia de cara demà i dijous. Tindrem força més núvols a tot Catalunya i amb precipitacions que a estones poden ser importants. Pot ploure demà a qualsevol indret de Catalunya. La cota de neu al voltant dels 800 metres, tot i que puntualment podria baixar fins als 400 metres. Per tant, doncs, demà nevarà cotes relativament baixes, però en principi no arribarien arran de mar. De cara a dijous es mantindria aquesta mateixa situació de pluges, que seran pràcticament generals a tot Catalunya. S'esperen, en aquest episodi de precipitacions, pluges que poden oscil·lar entre els 10 i els 50 litres d'aigua per metre quadrat, una precipitació que serà molt benvinguda.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Un accident a la C60 al tram d'Argentona talla un carril en direcció a Mataró i ara acumula 2 quilòmetres de retencions. Encara hi ha les dues avaries de vehicles a l'AP7 a l'Ampolla i a l'AP2 a la Bisbal del Penedès, tot en sentit Barcelona, on es tallen part de les vies i a banda d'això ja s'ha normalitzat la ronda litoral per la incidència de primera hora, però s'hi acumulen les retencions de l'hora punta en sentit Llobregat amb més de 7 quilòmetres des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I de la resta de vies destaquem els 5 quilòmetres de cua ja en tot el tram de la B23 entre Molins i Sant Feliu de Llobregat en sentit nord, 4 més a l'A2 des de Pallejà cap a l'est i a la C58 des de Montcada en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8 del matí. Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, Adrias.
Què tal? Tot bé?
Bueno.
Val.
Amb mascareta.
Està bé, això. Bé,
clàssic. Ja està.
Clàssic ja...
No sé si es nota. Abans tothom portava mascareta aquí, ja no sé si es nota el... Saps? Jo crec que no es nota massa.
És possible que no.
Bueno.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Mira, bon dia a les milers de maletes acumulades a l'aeroport del Prat per la vaga del personal d'Iberia. Aquesta sintonia.
De les millors bandes sonores de la història, sí, sí.
Sí, perquè és com dramàtica.
Absolutament.
Però després
però no.
La pel·lícula no és dramàtica, no, no.
Aterriza como puedas.
Aterriza como puedas. Bueno, tenim en marxa la vaga del personal de Terra d'Iberia convocada pels sindicats. Segons la UGT, l'aeroport de Barcelona és justament amb el de Las Palmas i Bilbao, un dels més afectats, amb milers de maletes per entregar i vols cancel·lats o ajornats que han perjudicat milers d'usuaris. De fet, el Prat ara mateix acumulen més de 3.000 maletes.
Mare Déu.
Encara sense retornar als passatgers, un camp de maletes hasta donde alcanza la vista. Hijo mío, todo esto era campo, ara són maletes, ¿vale? Els sindicats convocants alerten que es convocaran més dies de vaga si no s'arriba a cap acord. Ja ha anunciat una nova reunió amb l'empresa aquest mateix dimarts.
Ah, mira.
Són reunions d'aquestes, comencen a la una, que potser a les 10 de la nit encara estan allà, saps, parlant. Bueno, per tant, van força els sindicats i mentrestant la gent sense roba, ni raspall de dents, ni frutes que declarar,
ara,
ni res. Bon dia, maletes del Prat. especial. Sí, estan allà,
sí,
un detall amb les maletes, ara. Estan allà sense fer res. Bon dia.
Qui necessitarà vitamines?
Home, sens dubte, el món del futbol, el món dels defenses centrals, el món de treure la pilota jugada, el món de l'home lliure, ens ha deixat un mite, el Kaiser. Master Kaiser, womanizer,
und du machst ihn gerne rein. Ja, sicherlich.
Heute nennt man dich Bescheißer, doch das geht dir am Arsch vorbei.
Ich hab ein reines Gewissen.
Una norma, ens ha deixat.
No. Franz Beckenbauer va morir aquest diumenge als 78 anys, trobo que jove, per un tio que estava com un pincell. Segons ha informat aquest dilluns la seva família, Beckenbauer, anomenat el Kaiser, l'emperador, vol dir emperador,
sí, sí.
És conegut com la màxima llegenda del futbol alemany i un dels millors defensors que ha tingut mai aquest esport, tant per la seva autoritat com per l'elegància en el seu joc. A més, pràcticament es va inventar una figura, una posició tàctica, com és la de l'home lliure, que pivotava entre els centrals, no?, i reforçava la defensa o el mig del camp, segons com venia. Va passar la seva carrera fonamentalment al Bayern de Múnich, Bayern Múnich, on va destacar a partir dels mitjans dels anys 60 i el seu moment àlgid va ser als anys 70. Va guanyar, atenció, 3 copes d'Europa amb aquest Bayern de Múnich, també l'Eurocopa i el Mundial amb la selecció de la República Federal Alemanya, sent el líder indiscutible de tots dos equips. Per aquest fet va guanyar 2 pilotes d'or al 72 i al 76. Com a entrenador també va destacar, va guanyar el Mundial com a seleccionador alemany al 90 i la Copa d'Europa amb l'Olímpic de Marsella al 91. A més, va ser directiu durant molts anys del Bayern de Múnich i comentarista habitual a la premsa alemanya. Darrerament s'havia retirat ja de la vida pública per una malaltia. Per tant, un mite ens deixa el món del futbol que plora, necessitarà vitamines ja sense el Kaiser.
I a qui no li arrencarà el cotxe?
Bueno, aquests dies hem parlat de les rebaixes, dels regals, de les compres, però no ens oblidem que també és el moment oficial de les devolucions.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet.
Tu el que volies era posar-la, eh?
Mira, si et dic la veritat, avui no tenia pensat, però per coses de darrera hora dic, bueno, no, mai mira, està, mai en sobra una miqueta de Raimon i de Societat de Consum. Per cert, sempre escoltem el principi,
sí,
i la cançó és molt guai tota sencera, eh? Un
sí,
dia l'hem
sí,
de deixar.
Sí. Sisplau.
De deixar sencera.
Posarem al final de la grava està... un dia.
Sí, un dia que no hi ha no sou esperit i dient, no, avui Raimon, val? I, bueno, resulta que a principis d'any, ja ho sabem, és una d'aquestes èpoques amb més canvis i devolucions de les compres fetes durant les festes de Nadal i Reis o en període de rebaixes, però a diferència del que molta gent es pensa, els comerços no estan obligats per llei a canviar-nos un article o retornar-nos els diners.
Sí, senyor.
Si ens hem penedit de la compra o no l'hem encertat amb la talla o l'obsequi que sigui. Només ho han de fer per força en 3 casos concrets. Això teniu-lo present, amics. Com alerta l'Agència Catalana del Consum, en totes les compres, per exemple, fetes a distància, això sí, en un termini mínim de 14 dies o en 30 en alguns casos concrets. Després també, si el producte està defectuós o malmès, això és evident, en aquest cas es pot optar pel canvi, la reparació o que ens tornin els diners. Normalment sempre és un canvi, no? Perquè la reparació és curiós, no?, que te'l reparin. Jo no conec a ningú que... Oye, arregla'm esto. No.
Jo vaig haver d'anar a reparar un Mac.
Un Mac, però no que te l'havies comprat ara?
No. És una mica antic, ja.
Vale.
Vaig haver de demanar un crèdit al banc. Saps el que em vaig
dir? Ah, sí? Home, per tot el que és Apple.
Una hipoteca.
Ahir teníem a Steve Jobs, el fantasma
sí?
de Steve Jobs a la peixera. Podries haver-li comentat.
Steve Fishes.
Que ho ha fet. Que ho ha fet una mica car tot.
Sí,
en
sí,
fi.
Sí.
Per tant, molta gent de cap a les rebaixes, però també molta gent fent devolucions, per saber si amb el cotxe espatllat. Saps que no admet devolucions, Trias?
Què?
L'informatiu que fareu ara.
Ara. Ben dit. Gràcies,
quina elegància. Elegància pura, aquestes hores. Ole. Ole jo.
La caravana. L'informatiu.
Mig minut i arribarem a un quart de nou del matí. El Ministeri de Sanitat imposarà a partir del proper dimecres l'ús obligatori de mascaretes als centres sanitaris de tot Espanya per igualar la protecció contra el virus respiratoris de tots els ciutadans i emparar així jurídicament les comunitats que ja l'han implantat, Júlia.
Sí, fons del Ministeri de Sanitat han especificat que aquesta decisió es pren en virtut de l'article 65 de la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, que regula la declaració d'actuacions coordinades a la salut pública. Han afegit que ho fan també davant de situacions de necessitat urgent, d'especial risc o d'alarma també per la salut pública, i han subratllat que el govern aprovarà la mesura tant si s'acorda amb les comunitats com si no, després que la reunió de les parts que han mantingut aquest dilluns no hagi arribat a cap consens. Fins avui, l'ús obligatori de la mascareta als centres sanitaris només havia estat acceptada per 6 comunitats: Catalunya, la Comunitat Valenciana, Aragó, Múrcia, Canàries i Astúries.
I d'altra banda, davant la situació sanitària actual, Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya i metge d'urgències de l'Hospital de Terrassa, ha incidit en el fet que des de Metges de Catalunya ja fa una setmana que insisteixen amb la baixa automàtica de 3 dies per no col·lapsar precisament el centre sanitari. Són declaracions a l'Estel Migdia.
Entenem que amb els companys de primària arribant a fer fins a 100 visites per professional i jornada, doncs el que menys necessiten és haver de fer visites en les quals el pacient no necessita cap atenció mèdica.
Foment del Treball, però, s'ha posicionat en contra de la proposta del govern estatal de les baixades automàtiques de 3 dies, perquè si no hi ha revisió mèdica no hi ha cap tipus de cobertura jurídica per no anar a la feina. En un comunicat, la patronal catalana ha lamentat la iniciativa de la ministra de Sanitat, Mònica García, d'implantar aquestes baixes sense haver d'acudir a un centre d'atenció primària arran de l'augment dels contagis per virus respiratoris. També des dels sindicats s'han sentit veus crítiques amb la forma en què han comunicat l'executiu aquesta proposta de les autobaixes. UGT ha recordat que l'aplicació de la mesura seria complicada, ja que el sistema funciona a partir de la consulta mèdica inicial.
I precisament avui hi ha una nova jornada de vaga de les infermeres a Catalunya i es tornaran a manifestar a Barcelona, aquest cop davant la Conselleria de Salut per reclamar millores laborals, tot plegat després que dilluns s'hagin manifestat pel centre de la ciutat. De moment, no ha aturat les seves protestes en la vaga indefinida, que van començar el 12 de desembre.
Una mobilització que arrencava des de dos punts diferents. Una columna de manifestants sortia des de plaça Universitat i una altra ho feia des de la plaça Tetuán. Cap a les 11, les dues columnes confluïen a Gran Via en Pau Claris per acabar a la plaça de Sant Jaume. A les protestes d'aquest dilluns s'hi afegien els tècnics sanitaris, que també han començat una vaga indefinida per denunciar el maltractament i la inactivitat de Salut i l'Institut Català de la Salut a l'hora de resoldre les desigualtats laborals i també econòmiques que, segons ell, pateix el col·lectiu. Per això reclamen que se'l reconegui professionalment. Un reclam que diuen no recull actualment l'acord firmat amb Salut. Segons informa el departament, el seguiment específic de la vaga per part del col·lectiu d'infermeria ha estat del 2,5% en el torn del matí i del 3,5% en el torn de tarda, i entre el personal tècnic superior ha estat del 2,1% al matí i del també 2,1% a la tarda.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos menors d'edat a Barcelona com un possible cas de violència vicària. El pare s'hauria suïcidat posteriorment.
De moment no es descarta cap hipòtesi, inclosa, com dèiem, la de la mort dels fills a mans del seu pare. Segons les primeres investigacions, l'home hauria obert un braser i segellat tot el pis perquè no es pogués renovar l'aire de l'interior. De fet, segons avança La Vanguardia, va ser la mare dels nens que va alertar la policia per falta de notícies del seu exmarit, que li havia de retornar els nens després de les vacances de Nadal. En arribar, Mossos i Bombers de Barcelona van notar una forta concentració de gas i un cop a dins van localitzar els tres cossos sense vida. Els nens tenien 7 i 10 anys i la mare no havia presentat cap denúncia per violència de gènere.
Tot plegat el mateix dia que el jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta de la seva exparella a Barcelona el 29 de desembre passat.
La magistrada ha acordat presó per un delicte d'homicidi. El detingut de 31 anys va ser arrestat pels Mossos el passat 5 de gener com a presumpte autor de la mort de la seva exparella. L'arrest, que va tenir lloc una setmana després de trobar el cos sense vida de la víctima, s'ha produït gràcies a una investigació de la Divisió d'Investigació Criminal que ha permès identificar i també localitzar l'home. La víctima l'havia denunciat fins a dues vegades. Recordem que qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 920. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
I canviem de qüestió perquè demà s'ha de votar al Congrés el decret de mesures anticrisi i al govern espanyol se li complica obtenir els suports necessaris per aprovar-los. Ni el Partit Popular ni Junts tenen intenció de donar-li suport, de manera que el PSOE no troba suports ni del principal partit de l'oposició ni tampoc de Junts. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Junts juga les seves cartes i manté el seu nou decret anticrisi que demà s'ha de votar al Congrés. El portaveu del partit, Josep Rius, diu que el text perjudica l'amnistia i les competències de Catalunya.
Junts votarà en contra dels reials decrets llei 6, 7 i 8 pels següents motius. En primer lloc, perquè agreuja l'infrafinançament que ja pateix Catalunya. En segon lloc, perquè implica una retallada de competències de la Generalitat de Catalunya. I en tercer lloc, perquè també posen en perill l'aplicació de la llei d'amnistia.
Els seus 7 vots són necessaris perquè el govern espanyol pugui obtenir els mateixos vots a favor que la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE tampoc pot mirar cap al principal partit de l'oposició, el PP, perquè el seu president, Alberto Núñez Feijóo, tampoc no vol donar-hi suport, a menys que no s'inclogui també una rebaixa de l'IRPF i de l'IVA de la carn i del peix.
S'equivoca el govern si pretende pressionar-nos con descalificaciones y arrinconar-nos con sus sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos totalmente libres. Si de verdad el gobierno quiere poner en marcha medidas anticrisis que alivien la situación de las familias, lo tiene fácil. ¿Por qué no apoyar iniciativas a favor de las familias? Las hemos propuesto.
El pla anticrisi preveu mesures com la rebaixa del transport públic, la supressió de l'IVA dels aliments de primera necessitat i prohibir els desnonaments de persones vulnerables durant tot el 2024.
Gràcies, Judit. I a tot això, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha descartat retirar els tres decrets llei, malgrat no tenir suports tancats abans de la votació, Júlia.
Sí, Cerdán ha agregat que el partit continua negociant amb tothom, també amb Junts per Catalunya, que de moment s'ha mostrat reticent i ha llançat aquest missatge als partits que no els vulguin donar suport.
Sí, es así. Y ahí los partidos que no lo quieran apoyar tendrán que decir a los ciudadanos de nuestro país, a esos 12 millones de pensionistas, que no quieren que se le revalorice la pensión un 3,8%. Y en esa votación pues van a tener ocasión de decirlo, ¿no?
Per això ha demanat responsabilitat davant la convalidació dels tres decrets llei sobre justícia, mesures anticrisi i el subsidi d'atur i no ha descartat d'acudir al Partit Popular.
Precisament, el Partit Popular ha explicat aquest dilluns que els ministres Félix Bolaños i Yolanda Díaz han contactat en les darreres hores amb dirigents populars per parlar d'aquests decrets anticrisi.
Segons fonts populars, el ministre de Presidència va telefonar diumenge a la seva secretària general, Cuca Gamarra, i ahir també van tornar a conversar. També la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha trucat al portaveu popular, Borja Sémper. Des del partit d'Alberto Núñez Feijóo, tanmateix, han reiterat les seves condicions a canvi d'estudiar una abstenció.
I marxem cap al Vaticà, on aquest dilluns el papa Francesc ha estat clar i ha demanat acabar amb la gestació subrogada, els coneguts com a ventres de lloguer, a tot el món. Francesc ha qualificat aquesta pràctica de deplorable i ha fet una crida perquè la comunitat internacional es comprometi a prohibir universalment aquesta pràctica.
El pontífex ho ha dit en el discurs tradicional de començament d'any davant el cos diplomàtic acreditat davant de la Santa Seu. En paraules textuals, el papa ha dit que el camí cap a la pau exigeix el respecte de la vida de tota la vida humana, començant per la del nen no nascut al si matern, que no pot ser suprimida ni convertir-se tampoc en un producte comercial. A parer del papa, la gestació subrogada no només ofèn greument la dignitat de la dona i del nen, sinó que es basa en l'explotació de la situació de necessitat material d'aquesta mare.
I en aquest mateix discurs, davant dels diplomàtics, també ha demanat acabar amb la guerra a la Franja de Gaza.
El papa reafirmava la seva preocupació pel que està passant a Israel i Palestina i repetia la seva condemna a qualsevol forma de terrorisme i extremisme. Francesc també ha fet una crida a totes les parts implicades perquè acordin un alto al foc sobre tots els fronts, fins i tot al Líban, i per l'alliberament immediat de tots els hostatges a Gaza. Així mateix, demanava que la població palestina rebi les ajudes humanitàries i que hospitals, escoles i també els llocs de culte comptin amb tota la protecció necessària. Per últim, es mostrava confiat que la comunitat internacional promourà amb determinació la solució de dos estats, un israelià i un palestí, així com també un estatut especial per la ciutat de Jerusalem, de manera que els israelians i palestins puguin viure en pau i amb seguretat.
Aquestes són les notícies més importants en un dia com avui, però mentre prens el cafè també hi han passat més coses. Com, per exemple, que a Madrid la portaveu de Podem, Isa Serra, ha condicionat aquest dilluns el suport als decrets anticrisi a la limitació de les pujades dels lloguers al 2% i a la retallada de marges de les grans superfícies d'alimentació.
Pel que fa al decret sobre el subsidi d'atur, ha dit que inclou retallades fet, per tant, que impossibilita el seu suport. Pel que fa a l'extensió de les mesures anticrisi, com els descomptes a la mobilitat, ha dit que han d'incloure accions més ambicioses. Serra, per tant, ha resolt que els vots de Podem no estan per fer retallades i ha dit que encara hi ha marge per negociar aquests decrets.
La Comissió Europea demana temps per estudiar la petició acordada del PSOE i el Partit Popular perquè actuï com a mediadora en la renovació del Consell General del Poder Judicial. Volen assegurar, segons el portaveu de l'executiu, Eric Mamer, que la seva resposta a la sol·licitud contribuirà a fer avançar el procés i a ser d'ajuda per resoldre el problema.
En aquest sentit, i tot i que l'executiu considera la renovació del Consell General del Poder Judicial una qüestió prioritària, ha demanat que no es posi tanta atenció en els timings de la comissió i que, per tant, prevalgui la solució. Mamera ha remarcat que no cal oblidar que tot plegat és responsabilitat de les autoritats espanyoles i no de la comissió.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat la recusació de la lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona en el cas Pegasus, que investiga el suposat espionatge del CNI al telèfon mòbil del president. Es tracta de la mateixa lletrada que el 20 de setembre del 2017 va assistir a l'escorcoll de la seu del Departament d'Economia ordenat pel jutjat d'instrucció número 13, segons avança TV3.
Això i les seves declaracions públiques i durant el judici del Tribunal Suprem de l'1 d'octubre, segons Aragonès, fan que concorrin motius evidents de falta de neutralitat. L'advocat aragonès demana, per tant, l'abstenció voluntària de la lletrada, petició que no depèn de cap termini. Si no s'aparta, en demana la recusació, que es pot demanar com a màxim 10 dies després de conèixer aquest motiu de recusació.
I avancem a més qüestions perquè la reunió sobre el salari mínim interprofessional celebrada aquest dilluns a Madrid ha acabat sense un acord entre el govern espanyol, els sindicats i les patronals. Després de la cita, els representants dels treballadors han indicat que les parts s'han emplaçat a una nova trobada abans que acabi aquesta setmana.
UGT ha demanat responsabilitat a la patronal i coherència a l'executiu. També ha recordat que si les pensions més baixes o l'ingrés mínim vital han crescut entre un 5 i un 7%, no pot ser que el salari mínim no s'augmenti en els mateixos paràmetres. Comissions Obreres, d'altra banda, aposta per un acord a tres parts i ha defensat fer un nou decret per regular el salari mínim.
I avui al migdia, Iberia i els sindicats es reuniran després que hagin acabat les quatre jornades de vaga del personal de terra de la companyia aèria. Les aturades han provocat milers de maletes perdudes, molts retards i cancel·lacions de vols.
Els dos sindicats celebren el seguiment que han tingut les aturades entre la plantilla. Els treballadors han lamentat que, tot i aquesta incidència, Iberia hagi mantingut la postura i esperen que ara la direcció vulgui assolir acords.
Obrim plana internacional perquè la primera ministra de França ha dimitit aquest dilluns després d'una reunió amb el president francès Emmanuel Macron. En un missatge a l'antic Twitter, Macron ha agraït la feina exemplar que Born ha fet al capdavant del govern.
Macron ha assegurat que ha tirat endavant el seu projecte amb el coratge, la implicació i també la determinació de les dones d'estat. La seva dimissió arriba setmanes després que esclatés una crisi de govern per l'aprovació d'una polèmica llei d'immigració que va provocar la sortida del ministre de Sanitat, Aurélien Rousseau. Born ha exercit quatre càrrecs sota la presència de Macron: ministre de Transports, de Transició Ecològica, de Treball i, finalment, primera ministra.
I tornem cap a casa nostra perquè el director de cinema, guionista i productor català Ventura Pons ha mort aquest dilluns als 78 anys. Director d'una trentena de pel·lícules, es va convertir en un dels cineastes més prolífics en llengua catalana.
Va adaptar textos d'autors contemporanis com Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel, Ferran Torrent o Lluïsa Cuniller. També va dirigir una desena d'obres teatrals. Pere Vall, periodista cultural, explicava aquest dilluns a la Fabricació Pròpia d'aquesta casa com li agradaria que les noves generacions recordessin Ventura Pons.
La figura d'una persona que quan no tenia projectes se'ls inventava. Un incansable treballador, creador, observador de totes les arts. Que s'anava al teatre, que també va dirigir teatre, i enganxava textos d'allà per portar-los al cine. Era un gran lector, era una persona molt inquieta culturalment.
Entre d'altres, va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català.
I més temes, perquè els rius Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana han abandonat la situació d'alerta per sequera, segons ha informat la Confederació Hidrològica de l'Ebre. L'informe mensual de desembre, publicat aquest dilluns, l'organisme ha detallat que ho han fet per un escàs marge.
Els embassaments de les dues Nogueres estan actualment al 43% de la seva capacitat, amb 654 hectòmetres cúbics d'aigua. D'aquests, 379 corresponen als embassaments de la Noguera Ribagorçana i 275 als de la Pallaresa. En canvi, es manté la situació d'emergència a la Conca del Segre per 20è mes consecutiu. En aquest cas, Oliana i Rialp passant al 30% de les seves reserves conjuntes.
I atenció també a aquesta notícia. Tres dones, quatre menors i un home amb discapacitat física es quedaran al carrer a partir d'avui a Badalona si no hi ha cap gir inesperat en les darreres hores. Aquest dilluns s'acaba l'ajuda que l'Ajuntament els va oferir després que els desnonessin de l'edifici on vivien, ara fa tres setmanes, al carrer Calderón de la Barca, al barri de la Salut.
Les dones i els nens s'havien allotjat provisionalment en una pensió i l'home al centre municipal d'acollida de Can Bofí Vell, sense cap al moment hagin pogut trobar una alternativa d'habitatge. Carles Segués, portaveu de la plataforma Sant Roc Som Badalona, denuncia que la situació que viuen és límit.
Ens trobem ja amb la situació límit de que algunes persones, les dones i els menors, que han estat uns dies atesos amb una pensió, doncs demà al matí, sense haver trobat cap alternativa fins ara, es trobin doncs, vivint al carrer, no?
El govern municipal recorda que els afectats sabien que havien de marxar d'aquest edifici des de feia dos anys perquè estaven runes.
El govern municipal, per cert, que aquesta nit dormirà a casa seva. Una de les persones que hi havia al pis incendiat a Calella aquest dilluns és un dels acusats d'haver provocat un altre incendi en un altre pis molt pròxim al lloc dels fets, fa poc més d'un mes. És, de fet, una de les persones que integra el grup de multireincidents fitxats per la policia local i que ha provocat diversos incidents en les darreres setmanes.
Sí, però en l'incendi d'aquest dilluns tot apunta que es tractaria d'un accident. Segons els Mossos d'Esquadra, la investigació, però, encara està en marxa i les hipòtesis també obertes. Pel que fa a la resta d'implicats, la persona morta i una tercera persona no han transcendit més dades, però sí que es tractaria d'un pis conflictiu, segons fonts pròximes al cas.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys al Vendrell acusat d'un delicte d'homicidi comès a Itàlia. El passat 23 de juny els agents van arrestar-lo en el marc d'un control policial de seguretat ciutadana al camí de Molins el passat 3 de gener.
En comprovar el seu passaport van constatar que comptava amb un ordre de detenció per part de les autoritats judicials italianes en relació amb la investigació per la mort violenta d'una dona de 72 anys. Segons els Mossos, el detingut, juntament amb dos homes més, haurien rebut l'encàrrec de l'exparella de la víctima per matar-la. La policia italiana va poder detenir un dels homes, així com l'exparella, mentre un quart individu continua en parador desconegut.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
32 minuts que passen de les 8, plana esportiva.
La caravana.
El Barça ja pensa en la Supercopa d'Espanya amb la participació als entrenaments de Pedri, que han fet part de la sessió d'ahir amb el grup i amb bones sensacions pel corredor. Ira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia de nou. El migcampista canari que es va lesionar el passat 19 de desembre viatjarà avui amb l'expedició blaugrana a l'Aràbia Saudita a falta de veure si està plenament recuperat per participar en la semifinal de la Supercopa d'Espanya que es disputa aquest dijous contra Osasuna. Com el migcampista també està previst que viatgi encara sense l'alta mèdica Joao Cancelo, l'absència inesperada ha estat la d'Ilkay Gundogan, que no s'ha entrenat per una disposició en la jornada d'ahir. A falta de més detalls, però, no sembla que la presència de l'alemany en aquest cas perilli per la convocatòria. El Barça afrontarà la Supercopa amb les baixes confirmades de Ter Stegen, Marcos Alonso, Gavi i Íñigo Martínez, que es va tornar a lesionar al partit contra el Barbastro. Tot apunta que la seva lesió és muscular. El bíceps femoral de la cama esquerra que el deixarà unes 5 setmanes de baixa.
I a la Copa del Rei ahir es va resoldre el partit entre l'Unionistes de Salamanca i el Villarreal, que havia hagut de suspendre's per una avaria a la instal·lació elèctrica. Contra tot pronòstic, l'Unionistes donava la sorpresa eliminant els groguets a la tanda de penals.
Sí, eufòria màxima pels salamantins que aconseguien eliminar un equip de primera i es convertien en un conjunt de categoria més baixa. En aquest cas, són equip de primera federació que aconsegueix el bitllet pels vuitens de final. El temps extra de la pròrroga acabava sense gols i la classificació se certificava als penals, amb el resultat de 7-6. Marcelino, l'entrenador del Villarreal, estava molt emprenyat amb la premsa, que apuntava que hauria pressionat els àrbitres per jugar avui, malgrat caure als penals.
¿Qué beneficios sacábamos nosotros de venir a jugar hoy? Era todo contra. Teníamos que quedarnos en Salamanca un día más. Nosotros no podíamos hacer cambios. Esta es la alineación de ayer. Esta es la alineación de hoy. Si no teníamos posibilidades.
L'Unionistes ha acabat passant de ronda eliminant el Villarreal.
I precisament l'Unionistes de Salamanca serà el rival del Barça als vuitens de la final de la Copa del Rei.
Sí, el sorteig deixava el Barça emparellat amb l'equip a priori més assequible. L'Orana visitaran o el proper dimecres 17 de gener a les 9 o el dijous 18 de gener a 7:45 al camp dels salamantins, al Reina Sofia. Que sigui un horari o un altre dependrà dels resultats de la Supercopa. D'altra banda, el Girona li ha tocat el Rayo Vallecano. El conjunt gironí jugarà com a local a Montilivi el proper 17 de gener a 9:45 del vespre. La resta d'emparellaments de vuitens de final han estat el Tenerife-Mallorca, Getafe-Sevilla, Osasuna-Real Societat, València-Celta i Atlètic-Alavés. I el que serà, sens dubte, el plat fort d'aquests vuitens de final, el derbi Atlètic de Madrid-Real Madrid, partit que tindrà lloc el dijous 18 de gener, a 9:45.
Abans de continuar, però, Pol, qui és l'Unionistes de Salamanca, el rival del Barça als vuitens?
Sí, es tracta d'un equip popular creat i dirigit pels aficionats de l'extinta UD Salamanca. Aquest club, que va arribar a militar 12 temporades a primera divisió, va ser fundat l'any 1923 i va acabar desapareixent l'any 2013, 90 anys després de la seva creació. Aquell mateix estiu, diversos aficionats es van unir per fundar l'Unionistes de Salamanca, que actualment suma uns 4.500 socis i un projecte esportiu institucional bastant sòlid, basat en el principi un soci, un vot, un principi ben democràtic, però que no sempre es compleix. Ara, després de 10 anys de vida, reben el premi a aquesta trajectòria.
I en clau Barça, l'actualitat passa per les samarretes, una de presentada i una altra de desmentida.
Sí, perquè si ahir el club presentava una samarreta commemorativa al costat de l'activista Mamadou Dia en reconeixement als 75 anys de la Declaració dels Drets Humans, el Barça va acabar el dia desmentint una altra samarreta, la que havia filtrat un compte de Twitter i que correspondria a la temporada 24-25. En un comunicat, el club nega que hagi encarregat o aprovat cap disseny encara i continua sent un misteri.
Parlem ara del Super Girona, perquè un dels centrals de l'equip, Eric García, té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra, segons ha informat el club a les seves xarxes socials.
Sí, el futbolista de Martorell, cedit pel Barça, va ser titular al partit de Copa del Rei contra l'Elx, però es va lesionar i va haver de ser substituït per Blin durant la primera meitat. El comunicat del Girona assenyala que l'evolució del jugador determinarà la tornada als entrenaments amb el primer equip. Tot apunta, però, que es perd el pròxim partit de Lliga contra l'Almeria i es dubta pel duel de vuitens de la Copa contra el Rayo Vallecano.
I atenció, si tot no estava inventat, ara ve l'Espanyol i ho inventa, que utilitzarà la intel·ligència artificial per millorar la direcció esportiva.
Sí, aquesta tecnologia servirà per analitzar partits, detectar talent emergent o analitzar el rendiment esportiu i el valor de mercat dels futbolistes. Tota aquesta informació s'afegirà als informes que emet el club de manera regular. Es dona la casualitat que l'empresa encarregada d'aquesta IA està dirigida per Esteban Granero, exjugador blanc i blau, entre els anys 2017 i 2020. Granero s'ha mostrat il·lusionat de poder potenciar, ha dit, l'excel·lència de l'Espanyol gràcies a aquesta nova tecnologia.
I ens ho deia abans en Rafa Sanahuja, en clau internacional ha mort Franz Beckenbauer, llegenda del Bayern i del futbol mundial.
Sí, l'ex internacional alemany ha mort als 78 anys d'edat després que en els últims dies hagi patit un deteriorament de la seva salut. Beckenbauer està considerat com un dels millors defenses de la història. Va arribar a acumular al seu palmarès dues pilotes d'or aconseguit als anys 72 i 76. A més, l'any 2020 va ser inclòs el Dream Team històric del guardó, juntament amb altres llegendes de la història de l'esport.
I encara en futbol internacional, diversos mitjans britànics apunten que els diners d'Aràbia Saudita no donen la felicitat.
Sí, comencen a aparèixer noms de diversos futbolistes que van marxar a la Lliga Saudita i que ara se'n penedeixen. És el cas de Jordan Henderson, que guanya 40 milions per temporada a l'Al-Ittifaq. Henderson s'hauria plantejat tornar a la Premier, malgrat la multimilionària multa que hauria de pagar. Mateixa situació que un altre dels golejadors de l'ex-Liverpool, Roberto Firmino. Fins i tot sona el nom de Karim Benzema, l'ex del Real Madrid, que fa uns dies va desaparèixer sense que ningú en sapigués res. També estaria lamentant ara el seu fitxatge per la Saudi Pro League.
I anem cap al tennis, perquè la catalana Paula Badosa ha perdut en el seu retorn a les pistes al torneig australià d'Adelaida.
Sí, Badosa queia en 3 sets contra la nord-americana Parra en un partit que durava 2 hores. La de Bagur s'imposava la primera mànega per 6-3, però queia la segona 2-6 i acabava de nou cedint al tercer set per 3-6. Aquest era el retorn a les pistes de Badosa, que no jugava un partit oficial des del mes de juliol per culpa d'una lesió a l'esquena que la va deixar fora de Wimbledon. Malgrat la derrota, Badosa trobava a faltar la competició.
La verdad que tengo muchísimas ganas. Ojalá este año me respeten las lesiones y pueda dar mi mejor nivel. Ha sido un proceso largo y difícil, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y espero dar muchas alegrías.
Actualment, la catalana de 26 anys és el número 68 al rànquing mundial.
I parlem també avui de motor, perquè els pilots espanyols han tingut un mal dia al Rally Dakar. Joan Barreda s'ha quedat amb la mel als llavis i acabava segon l'etapa del dia.
El de Castelló acabava primer, però finalment la victòria era pel pilot xilè Pablo Quintanilla, que veia com l'organització el beneficiava amb les bonificacions per haver obert pista durant la jornada. A la general, l'africà Brands manté el liderat i Barreda se situa vuitè a 26 minuts i mig de distància.
I el pilot de motos Carles Falcón continua en coma induït per la caiguda de diumenge durant la segona etapa del Dakar.
Sí, segons ha informat el seu equip Twin Trail, després de fer les proves mèdiques que estableix el protocol, s'ha decidit posposar l'operació de la fractura de la vèrtebra C2 perquè la prioritat actual és rebaixar l'edema cerebral. Els metges han confirmat algunes lesions més, la fractura de 5 costelles, del canell esquerre i de la clavícula. Falcón continua ingressat a la UCI de l'Hospital de Riad. La família del pilot es troba a espera de viatjar a l'Aràbia Saudita per ser amb ell.
Per cert, que el Mundial de Rallys tindrà aquesta pròxima temporada un pilot català més en competició.
Jan Solans, que disputarà el pròxim Mundial a la World Rally Car 2, la segona categoria, amb el madrileny Rodrigo San Juan com a copilot. Anirà amb un Toyota Yaris dins de l'equip madrileny Teo Martín Motorsport. Nascut a Matà de Pere fa 25 anys, Solans va ser campió del món júnior el 2019 i ha fet 2 podis en els Mundials del 2021 i 2022 en categories inferiors.
I atenció, perquè la pista coberta d'atletisme de Catalunya portarà el nom de Carme Valero, pionera de l'olimpisme català i espanyol.
Serà la localitat natal de Sabadell, pràcticament la proposta que en aquest cas es podria sotmetre a l'aprovació del ple ordinari el mes de febrer. Es vol retre homenatge a la seva figura pels èxits de la seva carrera esportiva i per la promoció de l'atletisme i de l'esport. Valero va ser 25 cops internacional, campiona olímpica de cross al 76 i al 77 i la primera dona atleta espanyola en participar en uns Jocs Olímpics, concretament els de Montreal 1976.
Gràcies, Pol. Anem a la cara B.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, Barros, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui la cosa va de protagonistes i el primer protagonista de la cara B és l'Òscar Acero. Segurament, de bones a primeres, no el coneixeu, o sí? No, eh?
Així de nom no,
no tinc idea.
No tinc el plaer.
Mira, ell és l'actual alcalde de Bovera, és un municipi de la comarca de les Garrigues, qui, molta atenció, s'ha fet viral als mitjans per portar amb el seu cotxe les anàlisis dels veïns al cap.
Com?
Val? Aquest seria un resum, molt resum de la notícia. És com si l'alcalde del vostre poble o ciutat... Quin és l'alcalde de Figueres? O alcaldessa?
La... Ai.
Ai, ara he posat en
ui,
un...
Ui, ui.
Bueno, és que hi van haver eleccions. El de l'anterior, no?
Sí. És que jo visc a Barcelona.
Val, doncs és com si l'alcalde de Barcelona, Jaume Coll Boni, us ve a tocar la porta. Sí. Jules, bé, bon dia, no? I t'agafa les anàlisis, tu que has estat malalta.
Alcalde de Figueres, Jordi Masquef.
Això.
Em sortia l'antiga alcaldessa d'Esquerra.
Bé, és com si, el que us deia, l'alcalde del vostre poble o ciutat, a partir d'avui, doncs, ve a casa vostra, us agafa les anàlisis i les porta al cap, val? Aquest és una mica el resum, molt resum. Què us sembla, de bones a primeres?
Excel·lent.
Bé.
Excel·lent, no? Genial. Serveia a domicili.
Veure... la imatge d'un alcalde portant caques de la gent.
Ai.
Cap al metge.
És així.
Bàsicament seria això.
Jo crec que s'ha d'extendre a més coses, els hi ha de portar, per exemple, la compra.
Sí.
És a dir, volem més, eh? Volem més. Clar, entenc que després de posar sobre la taula aquest breu resum de la notícia, els oients i també vosaltres us pregunteu i per què ho fa?
Clar.
És a dir, té molt temps lliure, li agrada transportar caques, quin és aquí el motiu? No, no és cap d'aquests, eh? La qüestió és que a dia d'avui, i aquest tema és més seriós, els ajuntaments de pobles petits de les comarques de les Garrigues i el Segrià, entre ells a Bovera, han d'assumir el transport de les analítiques fins al cap de referència perquè no poden assumir una empresa que en faci el transport.
Mare de Déu.
Ja és bèstia, eh?
Ja ha dit ell, ja m'apollo jo i vaig.
Sí. Llavors, entre els municipis afectats ens hi trobem aquest municipi de la comarca de les Garrigues, on, com us deia fa un moment, el seu alcalde, dia sí, dia també, recull les mostres extretes als seus veïns i les transporta fins al municipi de Granadella, on són analitzades en el cap en qüestió. I bàsicament el que fa, que no és poc, és anar amb una navareta portàtil, d'aquestes que ens en portem a la platja, sabeu? La visualitzeu?
Sí, 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 sí.
Doncs amb una navareta portàtil que acaba de comprar, va recollir les mostres, les carrega al seu cotxe i les porta abans de 9:45 del matí fins al centre d'atenció primària de la Granadella per lliurar-les. Per tant, aquest alcalde matina i molt, no? Si han d'estar abans de 9:45 al...
Clar.
Mira, deixa'm dir...
És bèstia, la feinada.
Un mea culpa, perquè a vegades, i jo he fet avui, quan he dit el bon dia, posem tots els polítics al mateix sac. Que
clar.
Si els polítics no sé què, que si els polítics no sé quantos. I la política municipal moltes vegades sovint fa aquesta feina bruta de la qual no s'encarrega ningú i n'està molt pels seus veïns. Per tant, bravo per aquest alcalde.
Sí, sí. La veritat és que sí.
Sí, sí.
Llavors, dir-vos també que no ha estat sempre així, eh? De fet, fins fa uns dies, fins fa una setmana exactament, qui duia aquestes mostres era un transportista contractat pel Servei Català de Salut,
però des del 2 de gener van començar bé l'any en aquest municipi. CatSalut els hi va comunicar que se n'havien de fer càrrec des del propi ajuntament.
Ah, mira, veus.
Llavors, hi ha alcaldes que potser haguessin dit, doncs m'indigno, manifestació al carrer, això no pot ser. I aquest alcalde, l'Òscar, doncs ha dit, vaig jo. A veure, també et dic, a veure quan li dura. Perquè anar casa per casa...
Una mentalitat molt, molt rural, no? La...
Sí.
En castellà ara... se diu carrilear, no?
Sí,
ara aquí no he buscat quants habitants té Bòveda. Si algú pot buscar...
Deu ser petit.
Clar, segur, sí. Perquè això a Barcelona és impossible. Sí. Ho has de tenir a tot un ajuntament...
En aquest tipus de municipis, l'alcalde és un mes, eh? A dir, no? És...
Totalment.
Tothom el coneix i xerren amb ell i va al bar i moltes vegades, no?
Banyoles, per exemple, és ciutat. Però també tenim un alcalde de mentalitat poble, eh?
Accessible,
sí,
no?
Sí.
Amb dades del 2018, té 257 habitants.
Clar. Ah. O sigui,
no, però mira, déu-n'hi-do, eh? 257, ostres.
Pràcticament a totes les cases.
Sí, sí, sí.
Estrany, no, viure un poble de tants pocs habitants.
Bueno, encara queden, eh?
Sí, sí, sí. Tant, sí, sí. A Catalunya sí, sí. En queden molts. Sí.
Res, per anar acabant, dir-vos que l'alcalde d'aquest municipi ha dit en declaracions a TV3 que hauria de ser Salut qui es fes càrrec d'aquest transport, com és evident, tot i que afirma que ells ho continuaran fent perquè no volen que els seus veïns s'hagin de desplaçar fora de la localitat, en aquest cas, per fer les analítiques, tot sentenciant que ho estan fent de manera il·legal, perquè aquest no és el procediment, és evident, no és l'alcalde qui ho ha de fer, però que no els hi donen solucions. Per tant, des d'aquí, bueno, des de TV3, i en aquest cas ara des de Ràdio Estel, fa una crida a que hi posin alguna solució, però si no li donen solucions, doncs ja haurà de seguir així.
Sí, ara... Encara detindran, perdó, a l'alcalde
el
transport il·legal de mercaderies.
Ja seria el colmo, això, eh? Seria
excel·lent. No, però tu t'imagines que de cop l'alcalde de Tarragona diu a l'alcalde de Barcelona, no, no, si vostès volen aigua perquè hi ha sequera, vagin amb garrafes. Doncs...
Sí.
Una mica és la resposta de sanitat.
Realment, la situació aquesta és bastant bèstia. Bravo per l'alcalde, però també déu-n'hi-do.
Ja, aquestes coses no han de passar, home.
No. A més, per una cosa tan simple com és fer-se una analítica. Vull dir que és un tema de salut. Però
sí, cosetes. Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de qüestió, perquè si d'alguna cosa parlen avui també els mitjans és d'una mare, per dir-li d'alguna manera, que fa uns dies, atenció, va deixar els teus dos fills, de 6 i 8 anys, en el voral d'una carretera com a càstig.
Ai.
Wow. Ostros!
Ai.
O sigui, a veure. Anaven en cotxe?
Ara desenvolupo la notícia, però, bueno, és com si la teva mare de petita et castiga i diu, en comptes de deixar-te sense anar a jugar al pati, ahir al carrer, doncs et deixo a la carretera.
Au.
Com a toc d'atenció.
Jo he conegut càstigs...
Més bèsties, o què?
No, més bèsties no. Però surrealistes. He conegut alguna família especial.
Pensava que anaves a dir, jo he conegut casos on n'hi han deixat a les obres, al voral.
Al voral? Ella mai no ho faria. Ella et faria una sopa.
No sé, jo no seré qui em posi a donar classes d'educació, perquè no sóc mare,
però
crec que hi ha molts càstigs com per deixar els teus dos nens allà al voral d'una carretera. Per cert, no era poc transitada, eh? Vull dir, hi havia trànsit i era doble sentit. Per tant...
8 i 6 anys.
No sé, castiga'l sense menjar un gelat, sense telèfon... Sense el Tamagotchi, però escolta'm, deixar-los a la carretera. Brillant, eh? Tan divertit que era el Tamagotchi.
Que ha tornat, el Tamagotchi.
Ah, sí? Un dels regals més demandats. En fi. Llavors, tot plegat va passar l'any passat. M'encanta dir l'any passat, quan va ser realment fa menys d'un mes. Va ser el 13 de desembre, quan la protagonista de la notícia, és a dir, la mare d'aquests dos nanos, va anar-los a recollir a l'escola. Val? Fins aquí tot correcte. Els tres, mare i fills, anaven amb el cotxe, tot normal. Però de sobte sembla ser que els dos nens es van començar a portar malament. Doncs mira, una cosa que a vegades sol passar quan tens fills.
Oh,
i és per això que la mare va decidir aturar-se i fer-los fora del vehicle en una carretera, com us deia, doble sentit i poc il·luminada, amb la intenció de tornar-los a buscar al cap de pocs minuts. També et dic, imagines que no els va buscar i els deixa allà abandonats?
És que
fort.
Clar. El tema és que en aquesta estona en què la mare va marxar, que desconec com va anar, doncs les criatures van començar a caminar. Clar, no es van quedar quietes, van començar a caminar per la carretera.
No t'ho diràs.
I quan la mare va tornar al punt on els havia deixat, doncs no els va trobar.
Oh, sorpresa.
Clar. Llavors van anar passant els minuts fins que la mare, per sort, se'ls va trobar, però, atenció, a un quilòmetre d'on els havia deixat.
A un quilòmetre.
A un quilòmetre.
Uns minuts no havia
marxat.
No van
ser uns minuts perquè per unes patetes de 6 i 8 anys un quilòmetre triguen una estoneta.
Sí.
Com us deia, els va trobar un quilòmetre més endavant amb una sorpresa, que els nanos estaven acompanyats dels agents de la policia local.
Patapam!
Així m'agrada.
El karma va actuar prou ràpid. Llavors, D'aquesta manera, el que pretenia ser un càstig va acabar amb la Fiscalia de Menors. De moment, l'únic que sabem és que la policia local sí que va retornar els nens al mateix moment a la mare, però ara el cas s'està estudiant, evidentment.
Clar, tu diràs.
Perquè no pots deixar els teus nens a la carretera, vull dir.
Bueno,
no sé.
Jo aquestes, quan escolto coses d'aquestes, és a dir, aquí hi ha algun problemeta.
No sé què devien fer els nanos,
una
però...
Una persona amb dos dits de front no fa això, ja està. Aquí hi ha algo més que se'ns escapa.
Segurament.
És un tema que podem portar a Criatures Fantàstiques, a la secció d'educació que tenim cada dilluns.
Ai.
I parlar una mica dels càstigs.
Els càstigs.
Si no és que
els càstigs, mira, està bé. Sí,
mira, està bé, bon tema.
Vinga,
sí, és així.
Doncs
és així.
Andreu, producció.
Jo sóc partidari, Jo he castigat. I no passa absolutament res.
També no.
I ajuda molt.
S'ha de castigar, però no d'aquesta manera. Vull dir, hi ha maneres i maneres.
No, per suposat, només faltaria. Jo recordo, si voleu, us explico aquesta família que ja ha prescrit això, perquè fa...
Tira, tira.
Però es castigaven els fills a sortir al carrer amb una cadira posada al cap. Fer un tomb pel barri amb una cadira posada al cap.
Com?
Sí, era un càstig públic, podríem dir.
De quin segle vens?
No, estem parlant... No, és del segle passat, sí, efectivament. Però sí, sí, bueno, era una família particular. A veure, et dic una cosa, sona fort. La família és molt maca. Tu la coneixes i no ho diries mai, val? Però sí, feien aquestes coses. Sí, sí.
En fi.
No sé.
Famílies i famílies.
Buida, però la cadira.
Eh?
Buida, la cadira.
La cadira de l'inrevés.
Ah, al revés, a l'inversa.
Com si fos un barret. I l'agafaven d'aquí i anaven passejant. Era una cosa...
En fi.
No sé si ho van fer massa
vegades. De cares a la paret.
De cares sí, a tu?
Sí, el racó de pensar...
A reflexionar.
Sí.
Oh,
el racó de pensar, és veritat. Molt mític,
Sí. Jo no recordo massa càstigs. Jo era un bon jan.
No et castigaven massa, no?
No massa.
Ai,
més m'haurien d'haver castigat.
Sí, tot ha canviat quan t'has fet gran. Sí. Anem a la notícia musical.
Sí, va, i avui sona així. Què, us sona o no aquesta cançó?
Clar que ens sona,
sí,
Història.
És un temacle, m'agrada molt, Perquè vosaltres, o sigui, a veure, expliquem-ho, aquesta cançó es diu Física o Química, i va ser la banda sonora d'una de les sèries més mítiques, no?
Física
o Química. Que es diu Física o Química, efectivament.
Ara, no es van complicar.
No. I és un dels grans èxits del grup de música Despistaos.
Despistaos.
I atenció, perquè el proper 12 de gener, és a dir, aquest divendres, publicarà un remix d'aquest single.
Excel·lent.
Compte aquí,
M'encanta,
Excel·lent.
Molt, molt bé, això.
Ah, guai.
Llavors
hem fet
és...
una cosa bé a la vida, anem a explotar-la.
Mira Maria Carey.
Ara.
Exacte, ara ho has dit.
Altres tres, diguem-ne, en Pol, la Núria, la Júlia, sou de física o química.
Sí.
Jo no vaig arribar-hi, Jo em vaig quedar pel camí.
Jo venia de... Al salir de classe i companyeros.
Ah, jo al salir de classe també l'he vista, per això.
Jo vaig veure... La que més al salir de classe era patètica.
És aquella que estaven en una finestreta, no?
Al salir de classe era un culebrot cada tarda, mitjoreta.
Jo dic la mateixa. Jo dic la de... Canvio de classe.
Això, de Disney Channel.
No, aquesta era de Telecinco. Aquesta era Telecinco.
Telecinco i companyeros Antena 3.
Vale. Doncs al salir de classe jo sí que l'he vista... Era un horror absolut.
Sí.
Si recupereu algun vídeo... gaudireu de lo mala que, de lo dolenta que és. No? Són aquestes coses que són tan dolentes que et fan gaudir. És veritat, passen aquestes coses. És com mirar Noche de Fiesta o alguna pel·lícula així, no sé, de Marvel, que dius, això és una merda, tio, però m'ho estic passant bé.
Sí, saps? Bueno. Però...
Física o química no vaig entrar. En aquest món no vaig entrar.
Tens temps, Està a les plataformes,
ara.
Està molt bé.
Era per sèries.
Deia que el 12 de gener, divendres, es publicarà un remix d'aquest single, un remix on hi participaran tres dels grans noms del pop-rock espanyol actual. Segurament no els coneixerà ni Rafa ni Joan. En aquest cas són Hens, Walls i Enol. Els coneixeu?
Sí.
Algun que d'altres sí,
Sí, Tom.
Hens, Walls i Enol.
Són tres, no?
Són tres.
Són els que van anar a la lluna.
Sí. Llavors, aquest remix sí que promet ser un dels grans èxits de pop-rock d'aquest 2024, no en tinc cap mena de dubte. Dir-vos que qui ha avançat la notícia han estat els protagonistes d'aquest nou single, qui diuen que treballar en aquest remix ha estat un dels seus grans projectes professionals i que no poden parar de comptar les hores perquè el puguem escoltar. Bueno, clar, què hem de dir? S'imagina que diuen, no val per res.
No, passeu de tot.
Llavors, quatre dies comptats per escoltar-lo... No dubteu que aquí des de la caravana l'escoltarem sencer el divendres.
Evidentment. Sí, home, sí.
I avui, de moment, em despediré amb un dels temes més mítics de Despistaos, que es diu Cada dos minutos.
Cada dos minutos, eh?
Cada dos minutos.
Està bé, això.
Canvio de canción.
Cada dos minutos. Més o menys la freqüència en què tu dius, deixa'm que li pregunti.
Sí. I dic l'hora, de més.
I l'hora.
Sí.
Cada dos minutos.
Sort que almenys tinc cabell.
Cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada dos minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación. Trinchera y verano. Cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado. Mojado. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad. Cada dos minutos sin tocar tus manos. Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada dos minutos una eternidad. Cada dos minutos sin tocar tus manos.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, a punt d'arribar al punt horari de les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Saneuja, bon dia de nou.
Hola.
González.
Bon dia.
Què tal avui?
Molt bé.
Fa fred? Molt
bé. Sí, una miqueta, massa. Una miqueta massa. S'ha vist quina conjugació.
Cosetes.
Sí.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui hem estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a l'actor Paul Toro. Va néixer un 8 de desembre, per tant és sagitari, el seu signe del zodíac. Primer de tot us he de dir que quan mireu, si teniu l'oportunitat, el perfil d'en Paul